explorar a través de tota una sèrie d'escriptors i escriptores que han treballat, que han escrit, que han publicat en relació amb Víctor Català i sobretot en relació amb el context Víctor Català. Vam començar parlant d'Eduard Girbal Jaume i Prudenci Beltrana, vam continuar parlant de Joaquim Ruïra i de Felip Palma, per tant, Palmira Ventós, una altra dona pseudònim masculí, i avui acabarem parlant de dos escriptors molt interessants, un dels quals és Josep Pous i Pagès, empordanès, i l'altre escriptor és Josep Maria Folch i Torres, que no és empordanès, però que va tenir Víctor Català com a model per a l'inici de la seva obra, especialment la seva obra narrativa. Per parlar de Folch i Torres i per parlar de Pous i Pagès, tenim dues persones molt importants des del punt de vista de la relació que han establert amb els escriptors, però molt diferents al mateix temps, podríem dir. En primer lloc, la Maria Àngels Bosch, que és una persona que ha treballat tota l'obra de Josep Pous i Pagès, que l'ha treballat des del punt de vista acadèmic, que n'ha fet una tesi doctoral, que ha publicat una part important de la seva obra, destacar, per exemple, la publicació de Revolta, però també de el que és el discurs polític de Pous, els discursos polítics de Pous i Pagès, en una obra que es titula Per Catalunya. Pous i Pagès és un personatge realment importantíssim, tant des del punt de vista de l'estudi del modernisme com des del punt de vista de l'estudi del catalanisme d'esquerres, del catalanisme progressista, i des d'aquesta perspectiva també del catalanisme d'esquerres i del catalanisme més progressista del món del poble català, primer la revista, després el diari. També tenim Josep Maria Folch i Torres, que amb la seva obra narrativa, especialment des del meu punt de vista, una obra com Aigua avall, que d'alguna forma el que fa és agafar el nucli de l'obra de Víctor Català, la reflexió sobre la condició humana, que és el que busca l'universalisme de les relacions de poder i fins i tot de violència entre les persones, i situa tot aquest món a Barcelona, i per tant és un dels grans creadors del que podríem dir-ne la novel·la ciutadana, la novel·la barcelonina, i per tant constructor d'una tradició literària que és la que nosaltres en aquests moments encara estem seguint i que estem vivint d'alguna forma. I per això hem convidat en David Nel·lo, que en David és fonamentalment escriptor, novel·lista, i que acaba de publicar fa relativament poc una obra, un assaig que es titula És trist morir sense hereus, que és un assaig que parla de la tradició literària catalana des de diferents punts de vista, focalitzant autors diferents, focalitzant-los des d'una perspectiva molt amena des del punt de vista narratiu. Són històries que tenen a veure amb la reflexió que un escriptor com en David fa de la tradició dintre la qual se situa. I és trist morir sense hereus, deixeu-me ensenyar el llibre, perquè per la gent d'aquí a l'Escala doncs, reconeixeu ràpidament el cementiri mariner, perquè precisament aquest títol són paraules de Víctor Català. I quan parla de és trist morir sense déus, és trist perdre una tradició. Per tant, cal pensar-ho de manera positiva, perquè allò que Víctor Català volia i volia Josep Maria Folch i Torres i volia Josep Pous i Pagès, justament era construir la tradició i més endavant continuar-la malgrat la història en majúscula escapar-se per damunt d'aquesta tradició. Per això aquesta presentació és una presentació una mica més llarga del compte i voldríem demanar primer a la Maria Àngels que ens expliqués el seu Pous i Pagès, després en David que expliqui el seu Josep Maria Folch i Torres i després establirem una conversa vinculant tots aquests personatges amb Víctor Català, de la qual bé, sempre tenim allò, el punt de referència fonamental. Per tant, Maria Àngels, quan et sembli bé, doncs moltes gràcies d'haver acceptat la nostra invitació i endavant.
Bona tarda a tothom. Ferrari de Pous i Pagès. Poques vegades es dona una contradicció tan grossa entre l'obra i l'escriptor i el seu reconeixement. Pous i Pagès té 25 obres de teatre, 5 novel·les, 2 llibres de biografia, etc. I en canvi, que es coneix gairebé per res més que una única novel·la, que és La vida i la mort de Jordi Casinades. Realment aquesta novel·la és molt important que el dia de Pous. I hi ha un abans i un després de la novel·la, perquè el que representa un tall profund. De fet, que la venia d'en tenir poc, i no corre gaire perquè és molt llarg, és fantàstic això. Però ja està, però la venia de molts anys de la com deia, hi ha un moment més. El després és que les tensions modernistes es presentien, omplien, un intuït canvis profuns, revolucionaris, i en la veritat, no van produir-se tan revolucionaris com volien. Llavors, això marca un tombant cap a unes posicions més conservadores. I quan em poso més a escriure una novel·la, la vida de moltes joies nacionals, entre 1909 i el 1911, que va publicar el 1912, es troba que el 1909 hi ha la setmana tràgica. Ell es troba l'internet en aquest moment, però té connexions amb Barcelona. I això fa que aquest home, que havia estat de molt més poc, un simpatitzant amb els anarquistes, doncs adopta posicions moderades. Aquestes posicions moderades es veuen clarament a la novel·la. Per exemple, el voluntarisme personal del joc és un estudi que s'havia donat anteriorment.
Ell ha pagat sense donar-se'n. Sí. Maria Àngels ha pagat sense voler el micròfon que és aquí a sota, a la barra de... Però és que el micro que ara està com...
Està apagat.
Està apagat, està com...
Gabriela...
Ah, molt bé. A veure? Sí, sí, perfecte. Sí, sí. Ha sigut com un signo només, això.
Doncs bé, la posició nova en Pous i Pagès dona en Jordi Casinades una activitat agrícola que és l'alternativa de l'activitat peinal, però no dona cap alternativa industrial. Estarem en plen, com deia, plenament industrial, conserva un caràcter rural d'aquesta novel·la nostra. Aquesta novel·la és la història d'un home que va voler fer el seu propi destí. Aquesta idea, Pous, la treu, no vull dir que no sigui seva, però la treu en part del civisme mateix, Ralph Emerson, que l'editorial Joventut acaba de publicar. O de l'individu contra l'Estat, que l'editorial de la Venja acaba de publicar també, tal es pensa. Llavors, aquest noi, en Jordi, fuig una nit de casa seva incapaç de suportar l'edifici com es pugina del seu pare. I, en fi, Pons i Pagès troba en aquest personatge un altre ego, perquè Pons i Pagès va fer un canvi d'un i sobtat cap a la literatura. Era un recordar dins de la bibliografia de la primera part. Jordi Fagerals era Pons i Pagès. I en Pons i Pagès, quan era jove, estava destinat a ser fitxa com els Arpaio Solana i com els parents de la seva muller que eren cirurgians. 3 anys a la Facultat de Medicina, aprovats. Però resulta que no se sentia capaç de ser metge. I va decidir que, per diferència horària, en Jordi Fagerals, el pare no li va permetre el canvi. I en canvi, el metge de Pinaret, Josep Pous i Vidal, República Federal, va estar encantat d'ajudar els papus. I en Pous i Vidal es va casar, va tenir 5 fills i se'n va anar a Pinaret, s'hi va estar 5 anys, ni no el seu pare. D'aquest període hi ha una epistolària molt interessant amb el Déu Vives. Perquè en Pous i Vidal va passar, el seu pare va ajudar molt, però deixava un poc les empreunies que va fer que feia. Que hem mantingut el seu pare, que era una esquena dret, tot això. Però finalment, el 1904, va anar cap a Barcelona i va entrar com a periodista cap a la taula. Això en té un mitjà de vida segur i pot dedicar als pitjors. Com deia, tornant a Jordi Fagerals, aquest personatge és un personatge modernista. Molt bé. Tornem. Una de les primeres obres d'en Pous i Pagès afirmen que l'identitat entre l'ésser i l'humà. L'home bo, per exemple, per la vida, quan està nosa, sempre apareix un personatge que simbolitza el bé i amb el qual el Pous s'identifica. Per això era bon fer un petit tot el que també ho feia. Era la tradició de la filosofia occidental de la Badesta de Plató fins a Hegel, que valorava moltíssim el rei, com la bellesa, com l'estudi i de la literatura. Però en Pous, i clar, a plena consciència, fins al primer moment. Quan arriba els edificials ja no fa això. Li interessa molt més la voluntat. O sigui, trenca amb aquest pensament de la voluntat i parla la voluntat com el motor de la vida. La voluntat és la manera de viure. L'home vol i vol i no pot dur, no pot ser d'una altra manera. Llavors aquest voluntarista és molt mitjà. No és el cas de Pous. Pous no li gusta un heroi superhome i respectament apassionada. No, és un de tota la punta terra. I vols un heroi, vol un cap total, vol viure, però que dins de les realitats de les seves circumstàncies i persones. La idea aquesta de la novel·la presideix tota la novel·la. En canvi, passant al teatre, el teatre de Pous i Pagès, a partir del 1911, és totalment burgès. Torna a ser una certa paròdia de tant d'esquerres, d'en crítica amb algú que feia ara es passi a fer alta comèdia. Un període de Pous de Pagès té 3 etapes. La primera és molt dinàmica. De fet, és Ibsen, meta de vida. Apareixo el mestre nou, l'enemic, en Pous no es troba el mateix fins que arriba a la de Lodes. La de Lodes és una comèdia de tant que un període de comèdia rural basada en una història autèntica que va passar en un país de l'any en Pous i Pagès de Lodes. I en aquest consistia que un tio, una filla, es va tractar un dia amb un fill. I el resultat era un casament, passem a tractar una mica de cas. No, és una cosa molt simple. Però la segona etapa del teatre de Cos i Pagès, per mi és fantàstic. És la senyora i el marit, que encara ningú s'ha representat mai més des de la guerra, des de l'any 37, a l'edat de Sant Pere. Es fa de molt d'èxit. I és una comèdia molt aquesta també, per l'etapa següent. I l'etapa passiva, l'etapa que no vols anar molt bé. Que després de fracassos, treballant, que es va arruinar tothom, va trobar un senyor amb un mecenatge de Maris Fàbrica, de Roc. I va, ell va dedicar l'obra aquella, el senyor, que deia inicialment i fills. Aquesta obra de el senyor s'ha de fer la segona, per les veres d'aig, s'ha de fer ser el 1910. Sí, dos, l'onze, com l'onze. S'ha d'equivocar. Llavors, aquest teatre es va demostrar que Pousseau seria com a director. I la Maris Fàbrica li fa posar en contacte amb en Pere Cunyes i aquest home que era Pousseau, que era un número a l'economia, va aconseguir modular el dèficit de l'economia. Llavors es va associar amb Gisnau, que era un empresari que seria del teatre, i va representar, va estrenar, va tenir 17 comèdies, alta comèdia. Aquestes obres són les més difícils que la cosa. Aquestes tenen tots els comèdies en aquest moment. A dir d'aquí, Pous i Pagès, deixa el teatre, deixa tot i...
Marieta, espero que potser la connexió... Espero la connexió, potser ja tenim una imatge de Pous i Pagès i ara potser podríem donar la paraula a en David perquè expliqui també durant 10 minuts o 15 minuts el Folk i Torres, i després tornarem a parlar intentant de relacionar-ho amb Víctor Català. O sigui que moltes, moltes gràcies. Ara donem la paraula a en David. David, com ho vist?
Ara sí que em sentiu, no? La Mita abans ha dit el seu Folk i Torres, ha dit, i ara el David parlarà i parlarà del seu Folk i Torres, no? Jo penso que això és bastant exacte perquè el meu Folk i Torres és bastant sui generis per una sèrie de raons, no? La que em desperta potser més tendresa és que em veig jo quan tenia 8 o 9 anys fent cisa del moneder de la meva mare per anar a comprar llibres d'en Folk i Torres perquè tenia com una espècie de passió, no? I és l'única vegada, diguem-ne, que vaig robar, diguem-ne, els meus pares per anar a comprar llibres, que a més era allà al carrer Vergara que hi havia l'Hogar del Libro i llavors eren els distribuïdors i doncs tenia aquesta passió, no? Quan pensava, la gent em va convidar i em va fer molta il·lusió doncs, poder ser aquí i sempre penses què faràs, què diràs, no? I més enllà de repassar certes coses o mirar una mica d'informació, però penso que el que és interessant també és processar-ho per dintre, no? La primera cosa que vaig mirar, que ja no el seu dia havia consultat, havia d'això, però si veieu l'entrada de Wikipedia en català del Folk i Torres, el que t'impacta més és la quantitat de títols que té. O sigui, és al·lucinant la quantitat de títols que té. I et quedes així, i més de tot, no? Vull dir que hi ha totes les diferents categories, hi ha teatre, hi ha d'això, no? I després l'altra cosa que també em va, no sé si dir sobtar, però que penso que és que clama el cel, és que llavors veus les llengües i només hi ha entrada en català i en castellà. No hi ha cap altra llengua que parli d'un autor així. Em sembla que no, no, que hauria d'haver transcendit, d'anar més enllà, no sé, el francès, l'anglès, el que fos, no? Però que hi hagués gent que sabés qui era aquest autor. No? Després, l'altra cosa que he fet aquests dies era dir, a veure què passa, anem a veure com em torna a parlar aquest home. I llavors he tornat a llegir les aventures de Massa Gran i he tornat a llegir Aigua Avall, que són com dos pols molt, molt, molt diferents, no? I l'ordre ha sigut el Massa Gran i després ha sigut Aigua Avall. El Massa Gran m'ha tornat a fer pràcticament explotar el cap del sensacional que és un llibre així. O sigui, és un llibre que és inimaginable. Per què és inimaginable? Perquè jo crec que, això ho escriu el 1910, jo crec que hi ha com una seriesa brutal d'agafar una espècie de Robinson Crusoe amb tot el que això suposa d'arribar a terres desconegudes, del naufragi, de tota una sèrie de coses que estarien dintre de la tradició més absoluta d'aventura, però al mateix temps ell hi posa un toc absolutament casolà i absolutament que ens parla de la nostra cultura, que em sembla que és una barreja sensacional. Per exemple, hi ha un moment donat que ja ha arribat a l'illa i les coses li van una miqueta millor i està content, i de cop i volta en Massa Gran es va posar a cantar un passatge de la Marina, que és la sarsuela d'Emilio Arrieta, i canta allò de Costas las de Levante, playas las de Lloret, dichosos son los ojos que es vuelven a ver. O sigui, i penso els lectors de l'època llegint això, és que s'havien de trencar de riure, no? I com això hi ha moltes altres coses. Jo crec que Folky Torres, només per la llengua de les tribus, dels Cucamusca i dels Carpanta i això, ja només per això jo crec que ja hauria de tenir un lloc absolut de privilegi, perquè si ho recordeu, si ho veieu, és tan sensacional com està feta aquesta llengua, que a més és molt ocupa perquè ja està plena de cas, però al mateix temps hi ha un moment donat, per exemple, que al principi quan diu clapes tu, escrit així, clapes tu, i, o sigui que hi fa servir coses molt col·loquials amb aquesta llengua, i clar, la barreja és brutal, no? I tu passes molt, molt, molt bé llegint. Llavors després he tornat a llegir a Aigua Avall, que estic d'acord amb tot el que deia la Mita, però jo crec que aquí ja és una qüestió més personal i on jo potser corro una mica en línies paral·leles amb ell, amb tota la distància i tota la separació que és enorme, que ens separa, no? Però perquè el fet que jo he escrit per grans i per canalla. I llavors he tingut la sensació que quan ell escriu el Massa Gran o quan ell escriu totes les altres fantàstiques les obres que té, sobretot les de, diguem-ne, per aquest públic familiar, ell ho encara amb una llibertat narrativa absoluta. Què vull dir amb això? Que la seva imaginació és desbordant i la fa servir. I la fa servir perquè hi ha unes obres fantàstiques i, sobretot, això, que hi ha com un devessall d'invenció. Què passa quan escriu una obra com una novel·la com Aigua Avall? Que es troba presoner de la realitat, es troba presoner del verisme, es troba presoner de Zola, es troba presoner d'una sèrie de coses. I jo crec que és molt difícil tenir la llibertat fantàstica i creativa quan escrivim pel públic adult. I és una cosa que jo m'he trobat i és molt desagradable. Qui s'escapa d'això? S'escapa una sèrie d'autors? Jo crec que sí. Si pensem, per exemple, no sé, pensava en autors que s'escapen d'això. Günter Grass, quan escriu el tambor de llauna, s'escapa totalment perquè ell fa servir una imaginació desbordant per escriure unes coses que... Una novel·la que a vegades és molt punyent i que hi ha tota una sèrie de... Però està per sota la càrrega. Aquí, per exemple, és molt més evident, no? El seu obrerisme és més... altres autors, Italo Calvino, també, quan es diu tota la sèrie dels nostres avantpassats, també s'escapa d'això. El Baró Rampant és una cosa que és com una follia. I jo crec que quan, en aquest el llibre meu que he citat abans, la mita, quan que jo feia la reflexió de dir, perquè sembla que potser hi haurien algunes veus que dirien va ser una llàstima o no va ser una llàstima que ell es decantés més aviat per aquesta literatura popular i bueno, a més que produís com moltíssim, no? Com un boig. Jo crec que no va ser una llàstima perquè va poder exercir aquesta llibertat i aquesta fantasia. I Aigua Vall està molt bé, Joan Nadal està molt bé, però jo crec que no, potser m'atreviria a dir que no estan tocades del geni d'una obra com el Massagrà, no? De vegades també penso, quan parlem de Pinocchio, no Pinocchio, Colari, doncs, es parla de si que ell tal fa servir el llenguatge de la Toscana o d'això i del més enllà i troben totes les gràcies. Doncs jo penso que una obra així hi té totes les gràcies, té totes les gràcies literàries també. Penseu que el subtítol és Aventures Extraordinàries del Massagrà, però és història completa i detallada de les trifulgues, peripècies i desoris d'un noi de casa bona. És absolutament meravellós un títol així. I el primer capítol es diu En Massagrà té faleres. És brutal això, En Massagrà té faleres. I aquestes faleres, ell va i les posa en pràctica. No? I s'embarca, i no sé què, i el volen fotre en mar, i el fotre en mar. És com una cosa que és al·lucinant. Llavors jo crec que aquesta volada que té ell és, no es pot menys tenir. I és una cosa que em sembla sensacional. I per tant, no sé, jo sento aquestes aliances i crec que és una qüestió que donaria molt a meditar i a estudiar, no? De per què... I pensava, fins i tot pensava, i ara aquí potser me'n vaig un pixo fora de test, és igual, però pensava en aquesta, això que deia de l'impediment aquest de la realitat, del món de la novel·la adulta, penso que potser els autors del boom llatinoamericà, quan s'acunya el concepte de realisme màgic, jo penso que hi ha alguna cosa d'això, de dir, ei, molt bé, farem això, però de vegades ens en anirem i seran coses que no seran de la realitat, no? Jo crec que és una cosa que és interessant. I ja per acabar, sovint, quan Folky Torres escriu per aquest públic, fa servir més arquetips i llavors sempre té com un gust gairebé de llegenda, té com un gust etern. I en canvi, per exemple, Aigua Vall, clar, què passa? S'ha de posar amb la psicologia de la Roseta, de l'Agustí, que és un apocat, és tot, et fa, o sigui, et plores pels racons, la veritat, és una cosa que és... Però i, no, no, i que impacta, no? I al final és realment és punyent i és molt tràgic, però vull dir que també, clar, és un dels peatges que sovint hem de pagar quan escrivim pel públic adult, que llavors et poses... I jo penso, i potser m'equivoco, però penso que no sempre ha sigut així. Penso que la novel·la del 18, per exemple, no era així. Era molt més boja, molt més imaginativa. Llavors què passa? Bé, tot el pes del 19, i llavors és això de... I llavors ja Henry James ja et tornes boja directament, perquè és d'estria nyic de ric i la psicologia va dir això, però potser no ho volia dir, però va dir... I és com una... I està bé, està molt bé, però jo crec que, o sigui, Folky Torres es va guanyar el cel, només que hagués escrit Massagrà, i ja està, ja s'ho havia guanyat el cel, ja.
Bé, veig que aquí hem tingut una gran defensa del Massagrà contra el pobre Aigua Vall.
No, contra en absolut, en absolut. Jo penso que és una novel·la que està molt bé i el Joan Nadal està molt bé, però però mai diria, que el Massa Gran és pitjor que aquestes, mai, mai de la vida, és això el que volia dir.
No, no, ja ho suposo, que no volies dir això. No, és, el que és interessant és veure en aquest sentit el que signifiquen aquestes novel·les i el que significa un Aigua Vall o un Joan Dalt en relació, per exemple, també amb la vida i la mort de Jordi Freginals que comentava la Maria Àngels. I el que significa, òbviament, la novel·la que d'alguna manera la centra totes, que és Solitud, perquè Aigua Vall sense Solitud segurament no s'explica, com no s'explica la vida i la mort d'en Jordi Freginals sense una Solitud. De fet, potser encara són maneres una mica acadèmiques de plantejar la qüestió, però aquestes qüestions són interessants. I és veure com la vida i la mort de Jordi Freginals durant molt de temps s'ha presentat com l'última novel·la del modernisme. L'última novel·la del modernisme en el sentit, entre cometes, en el sentit que el que fa Pous i Pagès amb la vida i la mort de Jordi Freginals és d'alguna forma agafar tots els arquetips i tots els estereotips i tots els personatges que poblen la novel·la modernista i situar-los dintre d'un discurs que és un discurs que és programàtic i que és ideològicament programàtic. De fet, és el que ha comentat abans la Maria Àngels, no? La vida i la mort de Jordi Freginals és una novel·la que s'escriu després de la Setmana Tràgica i això és important perquè aquí tenim una construcció de discursos que fonamentalment són els discursos del catalanisme més progressista, el republicanisme, però a més amb una certa vinculació i sobretot admiració per alguns elements vinculats amb l'anarquisme. Evidentment això a partir de la Setmana Tràgica ja no es pot fer. I per tant, el que...
Aquí s'hi respira això, aquí és del 7 o del 7, aquí s'hi respira força, penso que sí.
Exacte, esclar, amb un Aigua Vall, aquí això s'hi respira, evidentment no té res a veure amb Solitud de Víctor Català, perquè és una altra història. Però vull dir que Pous i Pagès, en la vida i la mort d'en Jordi Freginals, construeix una història que és una història de superació, una història de voluntat, que és el mateix que passa amb Aigua Vall, d'altra banda. I que, a més, aquesta història de superació i aquesta història de voluntat acaba sent una història de superació i de voluntat que fins i tot acaba superant la fatalitat de la malaltia i concretament d'una malaltia com el càncer. El personatge de Jordi Freginals segueix el que seria la construcció de l'individu nietzscheà, des del punt de vista nietzscheà, l'individu es construeix a través de la voluntat, a través d'un camí que és ple d'esculls i que ha d'anar superant diversos problemes per anar-se construint, per anar arribant al que és el final del camí, que és la consciència, que és la idea ibseniana de la construcció del personatge. Però el que hi ha és un programa al darrere. La vida i la mort de Jordi Freginals, el Freginals és l'heroi, finalment, encara que finalment mori. Perquè haurà guanyat la partida al càncer, com? A través del suïcidi. És a dir, com a mínim vèncer el dolor. I això és el que fa Jordi Freginals. Clar, aquesta via és la que segueix Víctor Català també amb Solitud, amb la vila, la construcció de la vila, la veritable superhome nietzscheà, és un personatge femení, i és un personatge femení que arriba on cadascú de nosaltres podem arribar, que és a ser conscients de quina és la nostra petitesa en el món i en funció d'això prendre una decisió, i prendre una decisió vital, que òbviament, en el cas de la vila de Solitud, és una decisió molt diferent de la de Jordi Freginals, però en el fons allò que funciona és la voluntat. I és el que passa també a Aiguavall, també hi ha tota una sèrie de personatges que són representatius, que a més mostren un camí, hi ha una voluntat de mostrar com l'individu s'ha de poder construir la confiança en un mateix, la confiança en un mateix o l'amistat, que és una idea bersoniana. Per tant, ens trobem amb unes novel·les que parlen de la situació de l'individu en el món des d'una perspectiva universal, i en el cas de Folch i Torres, sobretot, amb una clara voluntat de dir hem d'anar per aquí, i per tant políticament també, és a dir, és, hi ha una qüestió política, i en el cas de Jordi Freginals també, i el que és interessant és veure com Pous i Pagès i Josep Maria Folch i Torres formen part d'aquest món del poble català, que és l'alternativa al catalanisme conservador de la Lliga Regionalista. És clar, aquí tenim una construcció. Clar, tu has començat a comparar, ara l'he tocat, vull dir, això no es pot fer, amb Unita la Palvino, etc. És clar, aquesta gent està construint una tradició, no?
Sí.
I per tant, per això miren Víctor Català, és que Solitud és una novel·la que és allò, la novel·la, el que veuen és la novel·la, i el que és molt divertit en aquest sentit, i això ho trobem tant en relació amb Folch i Torres com amb Pous i Pagès, és que Folch i Torres admiren Víctor Català i utilitzen les fórmules, en canvi Pous i Pagès s'atreveix amb Víctor Català, com que és crític, és el crític del poble català, s'atreveix a esmenar-li la plana ja amb Solitud, i sobretot amb el llibre blanc. Pous i Pagès no entén la manera com Víctor Català escriu, i sobretot a vegades amb això que comentaves tu de la realitat, fa com una fuetada a la realitat i trenca la relació que, segons Pous i Pagès, els personatges haurien de mantenir amb la realitat. Vull dir, és molt divertit en aquest sentit, i és llegir les cartes. En aquest cas, la Maria Àngels Bosch, la seva tesi doctoral, ja va publicar alguna d'aquestes cartes, i després la Irene Muñoz, més endavant, les va publicar totes les cartes de Víctor Català i de Pous i Pagès als marges, de tal manera que hi podeu accedir, hi podeu veure-ho, no? I també és molt divertit en aquest sentit veure com Víctor Català, de la vida i la mort d'en Jordi Freginals, que ella va llegir i els comenta, li diu que allò que li agrada més és, en primer lloc, l'escena de l'incendi, perquè Jordi Freginals ha de lluitar amb tot, i també en el moment en què aconsegueix dominar la natura i, per tant, treure un rendiment de la feina que ell fa com a propietari rural, li ve un incendi i li destrueix tot. I Víctor Català diu, aquesta escena m'ha agradat molt, aquesta escena, la de l'incendi, la de la destrucció, fantàstic. La segona escena que li diu que li agrada molt és la del suïcidi, la de la malaltia, i finalment en canvi, en relació amb Folch i Torres, he mirat a veure quina relació hi ha, Josep Maria Folch i Torres i Víctor Català, des del punt de vista de la correspondència, i resulta que, esclar, que la relació de Víctor Català fonamentalment és amb Manel Folch i Torres i amb Joaquim Folch i Torres, eh? Josep Maria, jo no he trobat que hi hagués correspondència aquí, eh? I en canvi, eh? hi ha una relació, diguem-ne, directa des del punt de vista de la literatura que escriu, no? I per tant, en aquest sentit, penso que és molt, molt interessant, de veure aquest triangle i com funciona aquest triangle.
Jo diria que hi ha un altre aspecte del Josep Maria Folch i Torres que és importantíssim i que pot desenvolupar potser millor en aquests llibres, diguem-ne, més fantasiosos o més d'això, que és el seu humor. És humor i molta ironia. I això em sembla que és una cosa que és importantíssim, no? Per exemple, amb tota la meva enorme admiració per Víctor Català, humor no trobo que en tingui. Sí? Jo no el pesco, potser que sóc curt, però vull dir que... No. O sigui, m'encanta. Ara, allò de dir riure sol llegint Solitud no m'ha passat mai.
No, però
és una qüestió que... Perquè jo crec que... No, i aquí és més el pensament potser és una mica més profund del que sembla una ximpleria. Perquè jo crec que la qüestió de humor, d'ironia, és una qüestió que és molt difícil i que està mal pagada. Què vull dir que està mal pagada? Que no... Sembla que... és que és molt difícil fer gràcia i que no sigui una cosa banal, no? Jo crec que és important, això, no? I per tant diria que en aquest camp ella es podia esplaiar més, potser, no ho sé, em sembla.
Doncs anem un moment. En el cas d'en Folch i Pagès, l'epistolari és decisiu, perquè té un humor, un potenès divertidíssim. En canvi, és tràgic a les novel·les.
Exacte. És tràgic, ja. Clar, depèn del material que toca, no? Vull dir, per exemple, entenc que caigo avall, no? és punyent, no hi ha espai per això, no? Perquè estan tots allà passant les canutes i per tant, no, vull dir, no tenen, però...
En el cas de Víctor Català, jo he fet cares ara, quan ha dit que no hi havia ironia.
Però jo no la captava. potser no.
Perquè justament la ironia de Víctor Català va per sota i per tant és segurament aquesta ironia el que fa que no se l'entengui prou o allò que s'entén no agradi. Saps? Moltes vegades el que passa és que és la ironia que porta cap a la fatalitat. I per tant, una mica com Rodoreda, també, és allò de la crueltat. Per tant, és una ironia empaltada d'una crueltat, però que és que aquesta crueltat té a veure justament amb aquesta idea de la petitesa de l'individu.
Sí, on ara penso que potser hi ha més justament això que dius que és una cosa que vola molt, és moltes vegades amb les converses amb el pastor, perquè aquí sí que hi ha com una espècie de vegades com de... sembla que no s'acaben d'entendre, però de cop i volta, no? Ell s'envola molt i llavors ella és com que no... I hi ha aquesta espècie, i aquí sí que hi ha com un estira i afluixa, que jo penso que no sé si seria humor, no, però ironia, sí, hi ha com un joc una mica, no?
I una cosa que ara se m'acut en relació justament amb Pous i Pagès, i és la carta en què Pous i Pagès li critica a Víctor Català el poemari al llibre blanc. I concretament un poema que a mi m'encanta, que és L'oca blanca, que és extraordinari des del meu punt de vista. I en Pous i Pagès li diu, a veure, com pot ser que una cosa tan normal com és fer un nou, vostè ho converteixi en aquest poema. Però clar, jo dic, des del meu punt de vista, no? Què feia Víctor Català amb l'oca blanca? On és la ironia? Que és el que segurament no acabava d'entendre Pous i Pagès, i ho entenc que no ho entengués, però clar, L'Oca Blanca és una, un poema en què Víctor Català projecta la imatge de poeta, de la poeta. Si el poeta, la imatge del poeta modernista, entre cometes, i estic pensant, per exemple, en el típic, en Rubén Darío i els signes i totes aquestes coses. Si la imatge del poeta és el signe, què serà la imatge de la poeta? Una oca. És una oca. Ara, llavors tu comences a llegir aquell poema, t'explica, situada precisament en el jardí de casa seva, aquell clos tancat, no el clos del pastor, sinó la casa familiar de Víctor Català, un jardí amb una font, amb un brollador, etc. Una oca sola, sempre hi ha una bèstia sola que ella s'hi projecta en aquesta bèstia i tota sola va cap al brollador, cap a la font i s'hi rabeja amb l'aigua. I d'allà ella explica una història que és d'una sensualitat brutal, de la manera com l'oca està allà i surt i diu: aquesta oca pondrà un ou. Aquest ou l'haurà post sense, no té parella, ho diu així, Què és aquest ou?
Ojo al dato, això.
Clar, què és aquest ou? És importantíssim què és aquest ou, perquè és l'obra literària, és el poema. I quan s'hi passeja, en canvi, me li diu,
sí, passava per mi,
no? Me li diu, però vostè, com pot ser que vostè, amb una cosa tan normal com és pondre un ou, això diu, això no anem bé, vull dir, li diu això, no? Clar, jo, pobre de mi, clar, quan ara llegeixo, dic, mare de Déu, clar, aquesta és la ironia de Víctor Català, aquesta és la ironia que després, fins i tot quan és al llit, ja gairebé a punt de morir, doncs hi ve Baltasar Porcel i a l'entrevista i es pensa que li traurà tota la informació per saber els secrets d'aquella dona escriptora i me l'engana d'una de mala manera perquè li diu: vostè, els animals els utilitza molt a la seva obra, són molt importants els animals des d'un punt de vista simbòlic, òbviament, I ella me li diu: sí, tinc una gateta que es diu, no sé com, li diu, Pilila o alguna cosa així. I el tio diu, queda, clar, marxa i diu: què m'ha fet aquesta dona? Què m'està dient?
Però aquí hi ha com un...
Això és ironia, esclar, és dir, bé, jo estic jugant una carta, la mateixa ironia que fa que ella es posi les màscares, no?
Exacte, clar, aquí hi ha molt de filtre,
aquí,
no?
Aquí és el... Filtre, sí. Segurament perquè és una dona, i segurament perquè és una dona escriptora, fa tot això, i segurament ho necessita, Però aquesta utilització de la ironia penso que és molt, molt important. I que...
No creieu que el diner tràgic és més important que la ironia en el llibre català? No creieu que és més important el sentiment tràgic de la vida?
Sí.
Ho dic perquè té una oferiment d'una carta del Víctor Català, en Pocs i Pagès, si no us la llegeixo.
Sí, sí, sí.
La volta, en Pocs i Pagès n'hi ha enviat la volta, la nova que es va publicar en 1907, i li diu, el Víctor Català li diu: la volta m'ha agradat extraordinàriament, m'ha agradat com a arquitectura, com a pintura, com a harmonia, m'ha agradat la disposició i desenvolupament de l'acció. Però la riquesa del llenguatge, però la veritat és que està, reproduït l'ambient i creat el caràcter. En la seva novel·la no hi ha molt, aquesta poc de parla que va de les febleses. I novel·les sense suport que se sostingui, que interessi i que venci el llegidor, té un mèrit extraordinari.
Molt ben trobat. Una novel·la que no tingui amor té un mèrit extraordinari. Això és el que li interessa exactament a Víctor Català de la revolta. Tenint en compte que l'amor sempre és el motor, o sempre és el motor de les novel·les fàcils. Anava una mica per aquí, no? I tu, Marieta, ens ho lligues amb el sentiment tràgic de la vida, efectivament. Però clar, i també hi ha la qüestió de la manera com el català considerava que la literatura, sobretot la literatura narrativa, havia de ser, no? Que no havia de caure, per exemple, en sentimentalismes. I sobretot la literatura de dones, no?
L'altra qüestió que potser seria interessant de veure és que quan dèiem els postulats, jo crec que potser en un moment donat Folch i Torres pensa jo què puc fer per la causa, diguem, què puc fer per la llengua, què puc fer per la cultura catalana. I agafant el timó com l'agafa i el que fa, diria que fa molt. Diria que fa molt per la llengua i fa molt per la cultura i fa molt per la literatura catalana. Per què? Perquè deixa un llegat que és magnífic i hi ha tota una sèrie de gent, generacions, que mamen d'això. I això és molt, molt important, molt important. I és important amb la literatura catalana, l'anglesa, l'hongaresa, és igual, és una qüestió que és cabdal, no? I això jo crec que, i encara que sigui potser per una pura qüestió de volum, clar, aquest volum vol dir que va arribar a moltíssima gent, no? Que hauria pogut ser potser d'una altra manera, sí que potser de vegades hauria pogut ser menys maniqueu, potser sí, però és el que va ser, no? Tampoc penso que es pugui demanar tot a tothom, no? Però jo crec que, no sé, més enllà de les necessitats econòmiques i això, jo crec que hi havia un compromís de dir, jo amb això vaig a totes i a veure quin impacte, quina, no? Quin abast té. Jo crec que és una decisió bastant ferma, no?
Aquest és un altre tema, un tema importantíssim, perquè es tracta de construir una tradició. I aquesta tradició literària té la novel·la com a base. O sigui, la modernització de la literatura catalana passa per la novel·la. I aquí entrem ja en la qüestió del conflicte que tots tres escriptors es troben en relació amb el noucentisme. Que el noucentisme és un moviment molt interessant, institucionalitzador de la cultura, de la literatura, etc. Però també és un moviment seleccionador. I la novel·la, concretament la novel·la que toca el sentiment tràgic de la vida, per exemple, la condició humana, tot allò que realment mostra la petitesa de l'individu o els problemes i els conflictes personals, queda en un segon terme i allò que es promou és la construcció d'una màscara, que és la màscara ideal, per dir-ho així, que Carneu deia molt clarament, la poesia és profètica i alada, i per tant potenciem la poesia. En aquests moments, tots aquests escriptors es troben bé, que han de buscar-se d'alguna forma la vida, en el sentit que, des del punt de vista de la crítica, la seva obra no serà valorada. No vol dir que ells no escriguin, però en canvi, des del punt de vista de la recepció, doncs tot això ho pateixen, i ho pateixen molt, i ho pateix Víctor Català a partir de l'any 1907 amb els Caires Vius, i ho pateix ja Folch i Torres a partir mateix d'Aigua Avall, perquè és novel·la ciutadana, però el 1908 Carné en un article diu és que és possible la novel·la ciutadana en aquests moments, parlant no de Folch i Torres sinó d'un altre escriptor, però d'entrada ja posa l'interrogant d'una manera absolutament brutal. I el mateix li passa a Pous i Pagès, i d'aquí suposo també la seva vinculació amb el teatre, l'intent de fer teatre burgès, l'intent d'arribar a un públic que realment és molt difícil d'arribar-hi en uns moments de crisi del teatre, als anys 16, 17, 18, a Barcelona pràcticament no hi havia teatre català. Per exemple, Reis Senyor, si no recordo malament, es va haver d'estrenar fora de Barcelona. L'Auca del Senyor Esteve, d'en Santiago Rossinyol, el 1917, no es va poder estrenar en els teatres normals, va haver d'anar al Paral·lel. Vull dir que és tot un, a veure, és la construcció de la, no, de la tradició, del sistema literari català, no? Però què passa a partir de la dictadura de Primo de Rivera? A partir del cop d'estat i de la dictadura de Primo de Rivera cal tornar al públic. I aquí és on Josep Maria Folch i Torres té el gran paper. O sigui, ell ja s'havia buscat la vida, la professionalització a través de arribar al gran públic, per tant fer novel·la de gènere. I per tant és molt interessant veure com l'any 1925 Josep Maria de Sagarra, quan diu la por, quan escriu La por a la novel·la, que és un article que després s'ha convertit com gairebé un programa, diu al públic li hem de donar de tot, li hem de donar sobretot novel·les, ja siguin negres, verdes, grogues, vermelles o del color que siguin, perquè és l'única manera a través de la construcció del gran públic que podrem construir una literatura moderna, una literatura que no tingui els peus de fang, és a dir, que tingui una base i que per tant al final l'iceberg, l'alta literatura, doncs es pugui sustentar sobre això. I aquí l'exemple que posa Josep Maria de Sagarra és dir, aquí hi ha un senyor que es diu Josep Maria Folch i Torres que se l'ha deixat de banda i que aquest senyor diu s'ha fet ric, no sé si és veritat que es va fer ric, però diu s'ha fet ric perquè deia, per què la gent no escriu novel·les? És a dir, per què els nostres escriptors no escriuen novel·les? Mireu-vos en Folch i Torres. Ell pot viure, i per tant diu, nosaltres també ho hem de fer. I per tant, clar, des d'aquesta perspectiva,
és molt important. Jo crec que el Sagarra, per exemple, una cosa que devia veure, perquè ell era el rei, jo crec que veia clarament que Folch i Torres, a banda de tot, escrivia molt bé. O sigui, les seves veus narratives són molt potents, no? Que expliqui el que vulgui, és igual, però són molt convincents. I jo penso que, clar, que això no és gens fàcil de fer i que no tothom ho podia fer i no tothom ho pot fer, no? I aquest és un punt que, i estic segur que Sagarra veia això i que devia pensar, els que el critiquen estan també com una mica pixant fora de test, en el sentit de dir, no, és que la cosa va per aquí i això hi és, no? aquest contingut hi és, no? I és molt valuós.
Ui,
ara
no sé
si... Mariana, no ens sentim. A veure?
Una carta de Bruce
Carter,
en què ell parla de la crisi de la novel·la, li diu, els homes de la meva generació, sense model, sense mestres, si la gent ens pogués ajudar, tot ho hem hagut de treure de nosaltres mateixos. Per això estic votant amb el Xirana, per la duresa que he tingut a tirar-lo endavant. Aquesta gent es trobava que en els 13 havien sortit les noves, tots just en els 13. No tenien gramàtica. Els diàlegs del teatre són importantíssims i han de ser de llengua viva. I una cosa, quan en Folch i Torres, hi ha una carta de Folch i Torres en els mitjans, que ja deus conèixer, que li diu... perquè en Folch i Torres, que era president del Sindicat d'Autors Dramàtics, li vol donar, que ja van voler estrenar-la, que ella la punyarà, amb la punyada de la Nicolau. Però resulta que aquest Folch i Torres li diu, estimat mestre i amic, estic passant uns dies dolents. D'ençà que sóc així, finalment després de la vista del senyor Cabrera, representant per la companyia Nicolau, no he fet res més que me'n va per posar-me a escriure la comèdia que m'he demanat. I ha anat una comèdia i llavors li faré dues comèdies d'ella. Dues comèdies que estic. El secret de la cap sudat i l'altre diu el rei Que no regui.
No
regui.
Molt bé.
Obrim un torn de preguntes, comentaris...
Suggeriments.
Jo puc fer una aportació, i és, jo sóc net del Foc i Torres, eh? I,
clar, del Josep Maria.
Sí, sí. I moment, aquesta relació entre en Josep Maria Foc i Torres i la Víctor Català, que heu dit que no hi ha correspondència ni res, que va tenir més, amb en Manel i amb en Joaquim. Jo només puc dir que la mare, una mare sempre deia molt sovint que el seu pare, Foc i Torres, admirava moltíssim a la Víctor Català,
sí, sí.
Que l'admirava moltíssim per com escrivia, tot i que era un estil completament diferent del seu. Si una era negra, l'altra una era blanca, l'altra era negra, no? Però que tenia una gran admiració, això ho has dit tu, David, quan has dit que es nota en l'escriptura.
Sí. Però tot i que el blanc i negre, jo no sé si estaria d'acord, perquè jo penso que aquí a Aigua Vall hi ha coses que són molt...
Sí, sí.
Que podrien, hi ha passatges que podrien ser amb algunes salvetats, sí. Però podrien ser de la Víctor Català, perquè són... Perquè sí, sí. És aquest costat fosc, és costat molt fosc d'intencions, no? Al final mateix, quan ningú la tindrà al cap, però quan torna la Roseta i l'Agustí li diu on has estat i ha estat amb el primer man, i és una cosa que ja és totalment, sí, sí, totalment tràgica, no? Vull dir que...
L'etapa d'Aigua Vall, la novel·la per adults, de caire social, diguéssim, amb el Massagrant s'acaba.
Sí, 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 no, és cert, és cert.
No torna a escriure mai
més. No, clar, clar.
No torna a escriure mai més en negre.
Clar, clar, no, és cert això, és cert. Tot i que jo crec, vaja, jo havia llegit, n'havia llegit moltes als meus fills quan sopava, i hi ha un punt de pathos també en les seves, o sigui, hi ha uns tocs dramàtics que potser seran molt maniqueus, que potser seran, però hi són, no és tot flors i violes. Jo penso que això és important, perquè dona aquesta altra dimensió, dona una certa dimensió, d'acord, que és més... Però hi és, no tot és, és bonisme ni això, no? Hi ha coses...
I ara, també, mirant-ho, abans de bueno, per preparar aquesta sessió, serà interessant de veure què passa amb els Jocs Florals, perquè l'any 1903, que Víctor Català guanya un premi, també guanya un, la Dolors Montserrat de Macià, doncs és un dels anys en què Folch i Torres, Josep Maria, també guanya un premi en els Jocs.
El mateix any.
En el mateix,
sí,
any.
Sí, sí.
I és clar, estem parlant de 1903, és que és molt aviat.
Clar.
Llavors, és en aquests moments, quan està buscant la... Espero que sigui així, Quan està buscant la seva veu, que mira cap a Víctor Català, és després dels drames rurals. I per tant, segurament no trobarem, no hi deu haver correspondència, però sí que hi ha lectura. I sí que hi ha lectura i sí que hi ha relació. Per tant, hem de buscar la relació a través de l'obra. Llavors, esclar, arriba un moment que canvia, és a dir, després de Massagrant fa un altre tipus de literatura, d'acord, entre d'altres coses, perquè la recepció d'aquesta literatura
és enorme.
Rep la Víctor Català, rep en Folch i Torres, rep en Pous i Pagès, etc. Vull dir que això és interessant de veure, com... Perquè clar, hi ha la qüestió de la recepció aquí.
Sí,
són uns moments molt complicats, que es compliquen encara més amb el 1909 i la Setmana Tràgica.
Més cosetes, si algú vol comentar alguna cosa.
Sí, em sembla que la Mariona hauria de dir alguna cosa a propòsit de Joaquim Folch i Torres.
És que avui que m'havies preguntat si hi havia la correspondència, anàvem a l'arxiu i hem vist això, que eren bàsicament amb en Joaquim Folch i Torres. I precisament avui tenim l'honor de tenir aquí el membre de la Fundació Folch i Torres, que fa uns mesos ens van deixar tota una sèrie de documents, cartes, les cartes de contesta que teníem aquí guardades a l'arxiu, plànols, manuscrits i dibuixos de Joaquim Folch i Torres, que ens els ha deixat escanejar per poder també d'aquí treballar doncs, la relació que van tenir Víctor Català amb en Joaquim Folch i Torres, perquè va viure aquí a l'Escala, precisament a la casa del Gavià. I que és això, que amb aquesta família hi tornem a tenir, comencem a tenir més contactes.
És que la relació no era de correspondència directa, veien, parlaven, veien tot com
és.
Es trobaven per llegir poemes, per... Bueno, el llibre de poemes de l'Ou Joaquim, d'en Joaquim, està prologat per l'Ou Joaquim Català. I jo tinc un poema molt bonic de la Víctor Català dedicat a la mestressa de la vella, a la mestressa de la vella casa, que és la tia Orsina, la dona Orsina Jet, la dona un poema a dues cares, que tens marcat. Bé, a dues cares dedicat a ella, lluant-la per una exaltació allò tan Víctor Català, tan enganyat. Hi ha una relació directa d'amistat.
Sí.
No, i a més a més, esclar, Joaquim Folch i Torres escriu un llibre importantíssim sobre Víctor Català, que és una de les primeres biografies a través del Víctor Català dibuixat i pintora. I aquest llibre és molt interessant, eh? És una joia i a més en aquest llibre Víctor Català explica, entre moltes altres coses, però explica el moment en què ella s'adona de la vocació que ella té com a pintora, en aquest cas, quan veu un portal especial d'aquí, especial, un portal que està una mica fet malbé, però que l'emociona, que la sobta i que diu, jo he de fer alguna cosa amb aquest portal, no? I és, bueno, està parlant del xoc emotiu, una cosa que és pròpia del simbolisme i que després Raimon Casellas va teoritzar en relació amb la pintura, no? El xoc emotiu. I ella diu, en aquest moment és quan jo sé que m'he de dedicar a pintar. Després ve la literatura, no? I és en aquest llibre de Joaquim Folch i Torres que...
Ah, això és anterior, eh? Que és anterior a escriure, això.
No, el llibre és dels anys 50 i la pintura és anterior a l'escriure.
Ah, molt bé. Sí.
Ostres. Sí.
Molt bé. En Pols i Pagès també té un llibre de poemes. En Pols i Pagès, de la Pau i del Combat, és un llibre de poemes d'en Pols i Pagès. A última hora, a l'exili, Pols i Pagès, que va despertant-se un poeta molt curiós. I el llibre ja l'ha ja publicat, és un estudiant, però el meu, de la Pau i del Combat. És aquest llibre.
Ah, perfecte, sí. De la Pau i del Combat. Està molt bé. I aquest quan ha sortit? Perquè aquest jo no el conec.
Aquest ha sortit, ara t'ho dic. No me'n recordo. Aquest el Pau i el de l'edició,
Aquest no el conec, mira, ostres. Despertet s'ha fet molta feina en relació amb Pous i Pagès últimament, perquè es fa...
El 2016.
Del 16, aquest mapa separat. Doncs ja el compraré ràpidament.
És molt bonic, és molt bonic.
Sí.
Aquest home solta i pogués tenir un llenguatge tan ordinari, entre certes poemes, i un llenguatge tan refinat com el de poemes en prosa. Jo crec que Pous i Pagès buscava un públic menestral i que veia servir un vocabulari vas estar per casa, i se va dir, vols. Vaig dir, l'arriba i diu, això no ho ha de fer. Però esclar, el llenguatge dels personatges, si el personatge és un carnisser, o si un peixeter, no parla igual que si és un mestre.
Clar.
I per tant, és molt discutible qui tenia la dona.
Aquí els nous artistes...
Aquí van fer molt
mal. Jo crec que van fer molt mal, si es pot dir, perquè jo crec que sí, perquè hi ha aquesta cosa de dir no, és que llavors ha de ser el vell llenguatge, que vol dir el vell llenguatge, jo crec que aquí... I diria que fins fa 4 dies aquesta llosa encara ens pesava. I penso que avui dia menys, i que hi ha molts escriptors joves, o relativament joves, que tiren el dret, però jo crec que va costar molt, molt, molt de poder-se treure això del damunt, no? Jo crec que és una cosa que... I per altra banda ho entenc, perquè entenc que hi havia molta feina a fer, no? Des del punt de vista de la llengua, s'havia de normalitzar, s'havia de... Però esclar, potser...
Jo només potser incidir en això que ha explicat el David Neu, de l'àvia, de Josep Maria Fontitorres, que el pare, Ramon Comí-Camarles, explicava, efectivament, que el moment d'escriure un massa gran s'ho va passar molt bé.
Això és evident. És que és, no, o sigui, tu no pots escriure una cosa així si no t'ho has passat bé, no?
En certa manera, jo crec que efectivament ho has explicat molt bé. O sigui, aquestes novel·les, i molt de la Victòria Català també, tan una mica carregades, no? De tanta sentiment i tant amassaganés és deixar-se, no? Aquest va ser. I després, aquesta crítica de l'èlita, a l'hora de Folk i Dones, que ell jo crec que explica també, perquè no ho vaig conèixer, però jo crec que al fons tenia aquesta idea, perquè ell estava fent... S'ho passava bé, perquè tenia molt sentit de l'humor, i a casa també, o sigui, no era una cosa o l'altra, sinó que tenia aquesta idea que ell estava fent alguna cosa pel país. Estava arribant, fent arribar la gent, i no només la llengua, sinó també, doncs, una mica, unes idees, no? Una manera de ser, una manera de comportar-se, una voluntat moralitzadora.
Ah, penseu, per qui no se'n recorda, penseu que aquí organitza la República Catalana amb les tribus aquestes, que és al·lucinant. Però veieu, el que comentava, que hi han coses, el Massagran, quan el fan rei, ell cau amb uns certs problemes que hauria tothom que és rei. És a dir, que hi ha una certa... Hi ha una percepció de dir el poder corromp, i és en aquest llibre, no? Vull dir que això em sembla remarcable, això, no? I per altra banda, aquesta cosa que llavors es diuen catalits amb K, i és una cosa... És molt, molt divertit, molt.
Però hi ha una cosa també que recordo de la meva mare, és que l'últim, en Joaquim Folk i Torres, anava molt a l'Ateneu, i anava i es relacionava amb els nous artistes i tot, i sempre volia convèncer el seu germà Josep Maria que hi anés. Diu, vés-hi, que te'ls ficaràs a la butxaca. I ell no hi volia anar mai. Ell no hi volia anar mai a l'Ateneu. Mai no ho sé, però no volia vida social, intel·lectual. Amb els seus pastorets, els seus moments de joventut, era el gran patriarca del poble català, com si diguéssim, no? Crec que se sentia una mica així, segurament perquè ho era.
Clar, però...
Perquè està allà llegir i escriure...
Exacte, però tota aquesta feina, aquesta tasca, és poca broma. Poca broma, perquè és insigne, és una cosa que és important, no? Insisteixo en això, que jo crec que és molt important, que la qüestió de les excel·lències són fantàstiques, però és això que deies tu, hi ha d'haver-hi coixí, i el coixí és molt, molt important, jo penso que és decisiu.
Molt bé, sembla que la conversa ha estat molt profitosa. Aquí jo penso que podem recuperar les lectures del Massagran, de la Pau i del Camblat, a més de la vida de la mort d'en Jordi Freginals, que és la que més es coneix, i de Víctor Català tot, evidentment. Doncs moltes gràcies, Maria Àngels, d'explicar-nos Pous i Pagès amb tota la seva complexitat i amb la gran obra que va escriure. Compraré immediatament de la Pau i del Combat, que no m'havia assabentat que havia sortit, i em sap molt de greu. Moltes gràcies, David, de ser aquí també. I moltes gràcies a vosaltres d'haver-nos convidat. I esperem que puguem fer més coses també relacionat amb Víctor Català, Joaquim Folk i Torres, Manel, que l'hem de veure, i Josep Maria Folch i Torres.
Gràcies.